Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Benvinguts a la ciutat d'avui, dimarts, dimecres, clar, és que hem començat aquesta setmana amb dimarts i ens ballen els dies. Dimecres 8 de gener, benvinguts com cada dia a aquesta hora, aquest programa us acompanya aquí a l'antena de Ràdio Calella fins a les 12. Avui, d'aquí uns moments, parlem amb la Pilar Monter, recordareu que és la coordinadora de la campanya de recollida de joguina de la Creu Roja. Varen ser aquí just a l'inici del Nadal per parlar de la campanya de recollida de joguines i volem saber doncs, com ha anat, si han recollit moltes joguines i la gent de l'Almaresme hem sigut prou solidaris. Avui també al nostre plató la gent de l'Escola Pia, un dels centres reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat pel seu projecte d'innovació Sumem. Avui a la ciutat ens ho venen a explicar l'Anna Sitjà, que és cap d'estudis d'ESO, i el Jordi Rojas, que és tutor de quart d'ESO de l'Escola Pia. I també aquesta setmana hem començat la campanya de rebaixes. Avui també volem saber com ha començat a Calella i és per això que li demanarem al president dels comerciants de la ciutat, el Josep Maria Gallar. Això pel que fa a la primera hora, a partir de les 11, com cada dia farem tertúlia, avui debatrem de temes de ciutat amb la Teresa Márquez, la Carmen Lombardero, el Miquel Campoy i el Jaume Torrent. I avui, data important per la música, tal dia com avui, de l'any 1935, naixia el cantant de rock més important dels Estats Units. Parlem de Elvis Presley. Salutacions de qui us acompanya com cada dia a aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps per avui. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment, la situació meteorològica continua sense grans complicacions. Avui tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat i amb la presència, com a molt, d'alguns núvols primets, poc importants, alts, mitjans, a molt estirar, núvols que no deixaran cap mena de pluja i que no implicaran, per tant, canvis en la situació meteorològica de moment. I diem aquest de moment perquè divendres sí que sembla ens arribarà una línia frontal una mica més activa que podrà deixar les primeres precipitacions d'aquest 2020 aquí a la comarca. De moment, mentre això no passa, com dèiem, hem de continuar amb un temps ben tranquil. Ambient en general assolellat, vents que bufaran fluixos, giren cap al sud-oest aquesta tarda i una situació marítima tranquil·la, marjol, com a molt en petites àrees de mar de fons, però poc importants aquí a la costa maresmenca. Les temperatures aquesta passada nit han pujat lleugerament en la major part de la comarca i les màximes més o menys quedaran com les d'ahir. De cara a demà s'espera que puguin baixar una miqueta les temperatures nocturnes, amb el cel bàsicament serè, i demà continuarem parlant d'ambient assolellat, demà dijous, amb vents novament fluixos, al matí més variables, a la tarda girant cap a sud-oest i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat divendres arriba aquesta línia frontal, com dèiem, ja de matinada, amb les primeres precipitacions que s'estendran ben bé fins a primera hora de la tarda. En conjunt seran poc abundants, és a dir, que quedaran per sota dels 20 litres per metre quadrat, però en alguns punts del Maresme Sud principalment es podrien puntualment superar aquests 20 litres. Per tant, unes pluges que no sembla que hagin de ser molt important, però com dèiem, seran les primeres d'aquest 2020 i el més important, trencaran la monotonia meteorològica que ja fa força setmanes que ens acompanya. No cal dir que les temperatures de cada divendres amb els núvols, amb la pluja i també perquè baixaran les capes mitjanes i baixes de la troposfera, doncs l'ambient serà molt més fred, amb unes màximes que amb prou feines arribaran als 9 o 10 graus allà on més pujaran. Per tant, temperatures d'hivern de cara a divendres.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat a la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons el centre d'informació Transmet, en els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la, aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen a comarca?
Primer tinc una pregunta per en Quim Serra. Temperatures d'hivern divendres, jo crec que ja avui les tenim.
I ahir.
I ahir.
Sí, és veritat.
Només aquest apunt.
Jo crec que el Quim Serra surt poc al carrer, eh? Tot i que és un home que, la veritat, és que ho clava bastant, eh?
Quan... Ho clava bastant, sí, però clar, m'he espantat. Sí. Temperatures d'hivern, jo ja tinc fred.
Bueno, tu tens fred sempre. També sempre, eh? La Nomi Esteve és aquella amiga que sempre té fred. Sabeu que sempre hi ha una amiga que té sempre... Doncs ella és... aquí a la casa, la noia que sempre té fred. Però sí que és veritat que hi avui al matí es nota molt el fred, molt.
Fa fred, fa fred.
Quim Serra, que ja fa fred.
Ja tenim l'hivern aquí.
Molt bé, què diu una comarca, Nomi?
Doncs bé, comencem a una notícia de Canet de Mar, perquè l'Ajuntament del municipi ha informat del robatori de diverses joies del valor econòmic i històric de la rectoria de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Població. Caram. Els fets van passar la matinada del 5 de gener, segons ha informat el consistori a la policia local. Un veí va ser el que va avisar els agents després de trobar una caixa forta a la zona de la Creu de Canet. El veí va anar passejant i es va trobar aquesta caixa forta,
caram,
com si l'haguessin tirat. Uh-huh. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació, que serà portada per un grup especialista en delictes contra el patrimoni històric i artístic, segons ha informat l'Ajuntament al web municipal.
Déu-n'hi-do, sí que comencem bé l'any.
La part positiva és que aquestes coses s'acostumen a trobar.
Sí, sí, i tant.
Esperem que puguin recuperar la parròquia les joies. Mm. I comencem amb una altra notícia comarcal, perquè prop de 60 persones han aconseguit feina temporal durant els propers 6 o 12 mesos, mm, gràcies al programa de treball i formació que impulsa el Consell Comarcal del Maresme. Treballaran, ja sigui en el mateix Consell Comarcal o en algun dels 20 ajuntaments de la comarca que participen en aquesta edició del programa. Un programa que està impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu del Ministeri de Treball i que pretén millorar les oportunitats laborals de les persones desocupades. Les persones seleccionades desenvolupen tasques d'auxiliar administratiu, PO de neteja, PO de jardineria, PO de construcció o PO de pintor. El 38% de les 365 persones que ja han passat per aquest programa han aconseguit ser contractades pel Consell Comarcal. Del total d'aquestes 9 persones contractades, les que ja han començat són 9 que desenvoluparan la seva feina en diferents departaments del Consell Comarcal del Maresme com a administratius, ja siguin a l'Arxiu Comarcal, el Consorci de Promoció Turística i el Centre d'Atenció d'Animals Abandonats del Maresme. Uh-huh. Aquest any, aquells que diguin, ostres, doncs quins són els requisits, no, sí, per a participar en aquest programa? Doncs bé, aquest programa està adreçat a 3 col·lectius, que són les persones aturades, atenció, no preceptores de prestació de subsidi, uh-huh, persones beneficiaris de la renda garantida ciutadana i dones en situació d'atur de llarga durada o afectades per la violència de gènere.
Mm-hmm. Molt bé.
Per tant, ja ha començat aquesta edició. Mm-hmm. Tots aquells que es vulguin inscriure, doncs, s'han d'esperar fins d'aquí un any.
Molt bé.
I seguim amb dades de treball, perquè anem a fer la comparativa de l'atur del 2018, sí, i del 2019, perquè al Maresme s'ha vist un descens de l'atur respecte a ara fa un any. Durant el 2019 han estat 381 les persones que han estat a les llistes d'atur, i d'aquesta manera s'ha passat de les 25.262 que hi havia el desembre del 2018 a les 24.881 aquest passat mes de desembre. Per tant, han baixat en 381, quasi 400 persones. En comparació amb el mes de novembre d'aquest any, també s'observa un descens de l'atur registrat respecte al 2018. Durant l'últim mes han sigut 365 les persones que han sortit de l'atur al Maresme, i ara la taxa d'atur al conjunt de la comarca es situa en l'11,9%. Uh-huh. A Catalunya, el 2019 també ha tancat amb menys atur registrat que el 2018. En aquest cas, el descens interanual és de 4.783 persones. D'aquesta manera, s'ha passat de les 392.907 persones al desembre del 2018 a les 388.000 aquest passat mes de desembre del 2019. Respecte al mes de novembre d'aquest 2019, han sortit de les llistes d'atur 2.058 persones en el total de Catalunya.
Sí.
Podríem dir, són bones notícies, hi ha un descens.
Sí.
Bé, des de la UGT Maresme expliquen que tenien perspectives millors per aquest 2019, però asseguren que la crisi ha ha seguit colpejant a la classe treballadora, tot i que valoren que l'any hagi acabat amb millors xifres que el 2018, creuen que potser sí que hi ha més feina, però que la qualitat de l'ocupació ha empitjorat.
Molt bé, Naomi. Alguna cosa més?
Ja ho tindríem.
Doncs vinga, fins demà, fins que vagi demà. Bé. La Naomi Esteve, que marxa cap a la redacció. Fem una batuda ràpida dels titulars de la premsa d'avui. El Punt Avui diu a portada, òbviament avui amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a totes les portades de la premsa. Diu el Punt Avui per la mínima. El periòdico llegim Sánchez, president en coalició. I La Vanguardia, que diu que Sánchez assumeix el repte de cohesionar el primer govern de coalició. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, El País diu a portada Sánchez, president del primer govern de coalició, i El Mundo, que diu que Sánchez aconsegueix que ERC els cridi en l'última de les seves concessions. És el que diu la premsa d'avui, 10 i 14, si entreu al web radiocalella.cat. I com a notícies destacades podeu recuperar l'entrevista que fèiem ahir a l'alcaldessa Montserrat Candini i la notícia doncs, que van generar des de la redacció d'informatius d'aquesta entrevista, la primera d'aquest 2020 aquí al programa La Ciutat. Altres informacions que encara podeu recuperar al nostre web radiocalella.cat, doncs tot el que ha generat informativament parlant el Nadal a Calella. 10 i 15, fem una pausa i parlem amb la Pilar Monter, que és la coordinadora de la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja. Volem saber com va anar, com hem estat de solidaris els almaresmencs amb aquesta campanya de recollida de joguines. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella.
Deu i 17 van ser amb nosaltres a començaments de la campanya de Nadal. Parlem de Creu Roja. Avui tenim a línia la Pilar Monter, que és la coordinadora de la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja. Què tal, Pilar? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bon dia i benvinguda. Pel teu to de veu, intueixo que ha anat prou bé la campanya?
Pues sí que ha anat prou bé, sí. Sí. La veritat és que aquest any hem complert amb totes les expectatives que teníem i ha anat prou bé, la veritat.
Recordem que veu venir aquí a la ràdio a començaments del Nadal. Vas venir amb el Toni García a parlar d'aquesta campanya. Els maresmens hem sigut molt solidaris? Heu recollit moltes joguines?
Pues sí, verdaderament hem cobert totes les necessitats de Calella, que eren unes quantes, perquè teníem 138 nens, que això significa 76 famílies, que déu-n'hi-do. Sí. i hem repartit com unes 350 joguines, més complements, que això també influeix molt amb l'hora de fer el paquet una miqueta més gran. I, bueno, hem tingut bons recollides bastant bons. Si vols, te'ls anomeno.
Sí, tant que sí.
Sí, doncs mira, tant. Hem tingut els serveis socials. Després hem tingut el casal d'avis, que també ha fet una recollida. Los extremeños, també hem deixat caixa i hem tingut recollida. El Vives Modelisme. Després també la Llopa, la llibreria La Llopa. La jugueteria Esmeralda, també. La papereria Nogueres. Després hem tingut a l'estanc Vila. I després hem tingut la llibreria Faristol. Aquí s'han deixat unes caixes decorades i la gent ha anat deixant les seves joguines, que ens ha anat prou bé. I després hem tingut dues activitats importants al poble, que ha sigut el Bar Rock, que ha fet un karaoke, que vam tenir una bona recollida, i després el Trialó de Calella.
Clar.
I ha anat prou bé, ha anat prou bé. La veritat és que ens ha cobert bastant les necessitats.
Quan vau seguir a la ràdio ens vau explicar que aquest any, com a novetat, les famílies podien fer carta als Reis Mags de la Creu Roja, és a dir, que podien demanar alguna cosa en concret, no? Perquè els Reis no anessin molt perduts. Com ha anat aquesta prova pilot?
Ha sigut un èxit rotundo. Uh-huh. Un èxit rotundo. M'agradaria que algú que ha recollit aquestes bosses ens digués la seva opinió, però per mi ha sigut un èxit. He vist la gent contenta, agraïda, anar-se'n amb il·lusió. Vull dir, no és tan fred com té la bossa, no? Poder recollir ells les seves coses, escollir, per mi ha sigut un plaer. Clar, he disfrutat molt aquest any.
Clar,
molt.
Perquè fins ara, diguem-ne que els nens tenien les seves joguines, però anava una miqueta pals de cec, no? És a dir,
Cec total.
Clar, claro, clar, clar.
Total, perquè jo no conec a la mainada, no conec els nanos. Que els hi poses, que els hi dius, que és que és molt difícil. En canvi, d'aquesta manera, que el pare pogués fer la seva carteta i pogués fer les seves coses, ho trobo molt bé. Ha sigut una experiència molt bona que continuarem aquest any i, si de vol, els propers, eh? Vull dir, ha sigut una experiència molt maca, molt.
Recordem que vosaltres teneu a Canalla fins, crec que em vau dir, els 12 anys?
12 anys, 12 anys, sí, fins als 12 anys.
Clar, perquè a partir dels 12, diguem-ne que la cosa ja es dispara, ja la Canalla demana molta tecnologia i
claro,
això val molts diners, no?
Val molts diners, Creu Roja no arriba, la gent no, o sigui, el que és la donació no és donació per més de 12 anys, vull dir, no es pot fer. Aleshores, el que fem és de 10 a 12 ja fem molt material escolar, sí. Ja fem molta cosa com jocs per jugar en família, que aquest any he tingut molta cosa d'aquest tipus, que va ser la crida que vam fer i verdaderament va sortir efecte, vale? Aleshores, ha anat molt bé, molt bé. La veritat, ha sigut molt enriquidora aquesta experiència i continuarem.
Hi ha alguna població de l'Almaresme, Pilar, que hagi destacat per sobre de les altres per la seva solidaritat?
Bueno, poder perquè és més gran. Pineda, Tordera és molt gran i hem tingut una miqueta de manca d'ajuda, però de solidaritat jo crec que per totes per l'estil, repartint caixes a totes les botigues i, bueno, una per l'altra jo diria que no, diria que totes per l'estil.
I hi ha, pel contra, alguna població que dius, ostres, no és massa solidària, que se'ls hauria d'estirar una miqueta les orelles?
Tampoc.
Tampoc?
Tampoc, no. La veritat és que no. Tordera és una població que ens ajuda, té molta manca de Canalla, però ens ajuda prou.
Té molta manca, perdona, Pilar, dius que té molta manca de Canalla.
O sigui, clar, que hi ha molta Canalla. Sí,
ah, que hi ha molta Canalla
que hi ha molta Canalla que necessita. Poder no dir la paraula adequada.
Sí.
Això, sí, hi ha molta demanda de Canalla, però tenim prou solidaritat, hem fet diverses coses a Tordera. Vull dir, jo podria dir-te que cada any anem més difícil perquè sempre hi ha més criatures, però aquest any he notat una miqueta de baixada,
El què?
He notat una miqueta de baixada de l'any passat.
És a dir, criatures que ja no ho necessiten,
això
la vostra
mateix,
ajuda.
Perquè, clar, van passant, clar, l'any passat els que tenien 12 i aquest any ja no han estat. Clar, i sembla que no, anem restant una miqueta. Però, vaja, ha anat prou bé, tot plegat ha anat molt bé.
Hi ha alguna organització que se'n cuidi d'aquests nanos que ja passen dels 12 anys o ho desconeixes?
No. Jo ho desconeixo, jo crec que no, perquè de 12 endavant... Jo he tingut algun nano de 13, vale? inclús un de 14, però ara per coses molt puntuals, no? Mm. Coses molt puntuals i que se'ls ha donat joguines com als seus germans. Però han sigut coses molt puntuals. Ara, si és necessari, 14, 15, 16, és igual, eh? Vull dir, ara han de ser coses puntuals. Mm-hmm. Que en tenim, eh? Que en tenim de coses puntuals, eh? Segur. I venen remarcades, sí, sí. Venen remarcades i se'ls hi busca especialment, inclús se'ls hi compra especialment per ells, eh?
I ara, Pilar Munté, què? Perquè tu coordines la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja, sí, aquí a l'Alt Maresme, i ara què, aquests mesos?
Aquests mesos, si vols que et digui, ja estic pensant a veure com ho faré el pròxim any.
Ja ho crec, ja ho
sí,
crec.
Sí, sí, ja estic quasi coordinant, però no, ara tenim uns mesos de relax, ara poso a netejar el local, endreçar tot, que quedi tot endreçat, i, bueno, i esperar l'any que ve. I esperar que puguem fer aquest projecte que es va fer tan maco a Calella i a Pineda, doncs esperar que el pugui fer als altres pobles.
I tant.
M'explico? I clar, aleshores, doncs esperar poder-ho fer a tot arreu.
Molt bé, Pilar. Sou grans persones que feu una gran feina.
Tinc un equip magnífic, eh? Tinc un equip magnífic que m'ajuda molt.
Molt bé, Pilar.
Moltes gràcies.
Enhorabona.
Gràcies a vosaltres i gràcies a tothom.
Petó, Pilar.
Vinga.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu,
adéu,
bon dia.
Adéu, adéu.
Doncs enhorabona a aquesta gent de la Creu Roja per aquesta campanya de recollida de joguines. Són les 10:24. Fem una pausa i anem a plató. Avui parlem amb el Jordi Rojas i amb l'Anna Sitja. Fins ara.
TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Radio Calella. Textos, àudios, 107.9. Fotos, vídeos. Radio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Radio Calella. 107.9.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica. Prepara't, Amic Lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1, InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a CICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. CICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a CICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a CICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Thank you. El Departament d'Educació de la Generalitat ha reconegut 186 centres al conjunt de Catalunya per la seva, pels seus projectes d'innovació, en aquest, anava a dir tecnològica, no? Pedagògica. Un d'aquests centres el tenim a Calella, de fet, a tot Catalunya, és l'Escola Pia, i avui ens venen a explicar el Jordi Rojas, que és tutor de quart d'ESO de l'Escola Pia, hola Jordi, i l'Anna Sitjà, que és la cap d'estudis d'ESO.
Bon dia.
Bon dia, Anna. I a més, coincideix avui, que és el primer dia, després de les vacances de Nadal, dic, escolta, vosaltres, arribar i...
I moldre.
I cap a la ràdio, no? Molt bé. Comentàvem ara la sort que tenim, la gent que fem una feina que ens agrada, no? Que no et pesa, no? Que dius, després de les vacances de Nadal, que sembla que la gent li costa tornar, dius, quan fas una feina que t'agrada, i vas amb aquell gust, no?
No, ara parlàvem d'això, no?
Sí, i tant, i tant.
Dèiem de triar una feina que t'agradi i no hauràs de treballar mai.
Sí, senyor.
Això és el principi de la vocació.
I tant. El Departament d'Educació reconeix centres catalans doncs, per la seva innovació pedagògica. És un reconeixement del 2019 i en el cas de l'Escola Pia està reconegut per el projecte Sumem. Uh-huh. Ara parlàvem amb el Jordi, recordàvem els inicis del Sumem, deia 2015-2016.
Sí, de fet la posada en escena va ser el 2015-16.
Sí.
Però certament ja portàvem 2 o 3 anys enrere. Uh-huh. Aquell any ens vam fer una mica de balanç de què havíem fet fins aleshores i vàrem veure que sense dir-ho Sumem ja teníem un Sumem a les Beceroles.
Ja. I com ha anat evolucionant això del Sumem? No sé si era un projecte al començament un pèl arriscat. Les teníeu totes quan va arribar el Sumem a l'Escola Pia? Perquè era un canvi... important en el sistema pedagògic.
Un canvi molt important, però les teníem totes perquè estàvem molt ben acompanyats i molt ben recolzats, per això ens hi vam posar. En cap cas va ser una cosa de... anem a improvisar, no? Realment ha sigut un moviment que ha hagut de fer tot el món educatiu a Catalunya, mm-hmm. d'acord? Però sempre hem rebut el suport de la Universitat de Vic, per això ens van dir, bueno, ens hi apostem, fem una aposta molt forta, perquè tenim el recolzament de grans experts en el mm-hmm. món de l'educació.
I perquè l'educació, en el fons... Li cal una sacsejada. No sé si li cal o li calia.
Li cal.
Li cal encara?
Home,
sí.
Pensa que sigués personatges, no sé, de personatges que havíem estudiat nosaltres a l'escola, com sí. els... No? Com Erasme Rotterdam i Copèrnic i Galileu, coses així. Si tornessin a les aules, depèn quins llocs, especialment de les universitats, s'hi sentirien còmodes. I estem parlant de 5 segles. Les coses s'han seguit fent de la mateixa manera durant molts anys.
Sí.
I després ha anat per davant qüestions econòmiques de globalització abans que l'educació, i l'educació s'havia de posar en solfa, perquè si no estàvem abocant joves al mercat laboral sense una sèrie de competències que no veiem una altra manera d'adquirir-les que no sigui innovant. No només a l'Escola Pia, sinó al sistema educatiu en general.
Bueno, quants alumnes, sobretot de la nostra època, no? Que sorties de les aules i entraves al món laboral i allò que et trobaves no tenia res a veure moltes vegades amb el que havies viscut sí. dins les aules, no? És haver-te d'espavilar. I potser el Sumem és una miqueta això, no? Haver-te d'espavilar,
sí.
que és el que després et trobaràs en el món real.
Espavilar, no? I treballar d'una altra manera, que moltes de vegades ho diuen al món de l'empresa i surten molts estudis o molts articles del treball en equip o el treball de cooperar, no? I algunes empreses diuen, escolta'm, és que clar, jo no miro només el currículum perquè hi ha persones que estan molt ben preparades, no? No parlem ja de nivells d'anglès o de competència del món digital, però miren altres competències socials i realment aquí ara les empreses estan fixant-se en això. I una part que fins ara les escoles no treballaven, no? I quedava els alumnes quedaven totalment exclosos, no? O el món de l'escola quedava exclosa d'aquesta part i ara ens sumem realment, és a dir, bueno, anem a treballar també això, evidentment treballem les altres parts, però la relació entre les persones és una cosa que s'ha de treballar i el món laboral ho està reclamant, perquè dius, escolta, ningú treballa sol, molt poca gent treballa sol, i això porta molt conflicte i fins ara no es treballava, doncs va, anem a les escoles a treballar-ho. I això el Sumem també ho treballa.
Perquè, Jordi, per les persones, n'hem parlat molt del Sumem aquí a la ràdio, sí, però per aquelles persones que potser ens veuen per primera vegada i no saben de què parlem, molt ràpidament, com els hi podríem resumir què és això del Sumem, aquest projecte d'innovació pedagògica de l'Escola Pia?
Ho intentem molt ràpidament. Molt ràpidament és intentar posar contextos reals que que passen fora de les escoles dins les aules. Evidentment, amb totes les adaptacions possibles, perquè no són adults, són alumnes.
Sí. Per exemple, posa'm un exemple.
Et poso un exemple. En lloc de donar exercicis a fer, és plantejar reptes i que els nanos s'hagin d'espavilar i hagin de cooperar per resoldre'ls. No? Intentar que els temaris siguin el més proper possible a les realitats dels alumnes, que siguin problemes del dia a dia, que no siguin coses que només veuen a través dels llibres. Plantejar preguntes que nosaltres en diem preguntes, les bones preguntes, preguntes intel·ligents, en les que ells no poden respondre sí o no, o googlejar-les, sinó que les han de treballar, les han de raonar i les han de respondre a partir de la feina feta. I sobretot en comunió amb els seus companys.
És a dir, per fer-ho fàcil, a través de per què quan engeguem...
posem algun exemple
concret,
posem
l'exemple, no? Per què s'encén la llum, no? I a partir d'aquí, per què s'encén una bombeta? I a partir d'aquí desenvolupem...
Fem una cosa, no? Tu n'expliques un d'un curs concret i n'explico d'un altre.
Va, per exemple. Va, Jordi.
Per exemple, l'any passat de tercer els hi vam plantejar als alumnes si la moda que vivien era la que era o era la que volien, si ells eren capaços de canviar-la. I es plantejava la idea de que havien de posar al mercat una samarreta per la franja d'edat de 14-16 anys que eren ells mateixos. Per tant, entraven en un procés de com és un procés creatiu, de com és un procés de màrqueting, com és un procés productiu, i al final havien de fer una samarreta concreta i l'havien de cosir. Clar, això els va abocar a ells a descobrir diferents àmbits, des de com és la creació d'un producte des del minut zero i com és la seva posada al mercat. I sobretot com era la producció. I els hi poses damunt la taula coses que els han de frustrar, perquè nosaltres a la vida ens enduem frustracions i aprenem a partir de les frustracions. I hauríeu de vist els alumnes i les alumnes intentant cosir a mà o embastar o fer patrons, allò era un drama.
Home, ja, sí.
Però al final van sortir les seves samarretes.
Sí.
I a més, els propis avaluadors eren ells mateixos, perquè ells eren els potencials clients.
Els grups del Sumem són grups de 4 alumnes sempre?
Ens agrada dir-ne equips.
Equips.
Més que grup, perquè volem superar una mica l'estima aquella del treball en el grup que havíem fet tots abans, que ens repartíem la feina i ens trobàvem al final i ho embastàvem tot. Els equips són de 4.
Són de 4. Sí. I tu, Anna, per exemple, va.
Jo, si voleu, us explico un altre tipus de projecte, que són els d'aprenentatge i servei. Nosaltres en vam fer un l'any passat amb els alumnes de primer d'ESO, que va ser un projecte prova, que va ser un èxit rotund, que va ser el de nosaltres ens posem la gorra, que me'n recordo que van venir uns alumnes a explicar-lo l'any passat aquí a la ràdio, que va acabar amb un projecte, va acabar muntar els alumnes de manera totalment autònoma, que van fer una campanya de difusió on volien vendre molts productes de l'entitat de la FENOC, que venien gorres, recordeu.
Per el tema del càncer.
Clar, ells aquí van descobrir, van descobrir què era el càncer, què era el càncer infantil, com funcionava tot el tema del càncer, que realment ells els va impactar molt. Van també conèixer com es pot fer una campanya de difusió, una campanya publicitària. Van anar a explicar-ho a la ràdio, van anar a aprendre com fer una entrevista, com fer... Clar, va ser una campanya o un projecte realment que partia d'ells. Ells els vam deixar anar moltíssim i ells s'havien d'organitzar. En aquest cas era un projecte molt més obert que no pas un d'aquest de la moda, on sí, realment, la samarreta era totalment lliure.
Sí.
Però en aquest cas era un... què en penseu vosaltres? Com ho podem fer? No? I llavors hi ha altres tipus de projectes. Dins d'aquests itineraris que nosaltres els diem, hi ha diferents maneres de plantejar-ho. Ara, per exemple, en aquests alumnes de segon d'ESO estem fent un sobre la justícia. Com treballar amb la justícia?
Carai, allí tindran feina,
A partir de l'edat mitjana. A partir de l'edat mitjana anem fent vincles sobre la justícia i l'actualitat. Anem veient realment si en 1000 anys d'història hem superat algunes de les coses o no les hem superat a nivell de justícia de la societat, del tema d'igualtat home-dona, dels nens, etcètera.
Perquè el departament us concedeixi aquest reconeixement, heu hagut de presentar alguna cosa en concret? Algun projecte en concret?
No, de fet, hem hagut de presentar l'històric de les accions que hem anat fent a l'escola durant els anys anteriors. De fet, el departament et pregunta sobre coses d'organització, sobre coses de dotació horària que tu fas en aquest projecte, de quins són els professors implicats, de quines són les matèries implicades, de quin és el teu esforç econòmic per la innovació, i aleshores fa balanç. I garbella una mica de què hi ha de veritat i què no.
Yeah.
Perquè també és veritat que hi ha moltes escoles amb l'etiqueta innovadores,
també
que quan comences a rascar una miqueta, clar, quan comences a rascar una miqueta, sí que és veritat que hi ha iniciatives,
sí,
iniciatives que són innovadores, però entenem que una escola és innovadora quan la innovació vertebra el seu dia a dia.
Clar.
I no passa a tot arreu.
Mm-hmm. El Sumem ja l'esteu aplicant a nens des de P3?
De P3 fins a quart d'ESO.
Fins a quart d'ESO. I per què fins a quart només?
No, de fet, no és de moment fins a quart només. És que ens trobem que la lleva que està a dia d'avui a quart d'ESO,
sí,
és la lleva que va començar el 15-16, quan feien cinquè de primària.
Val.
I aleshores, ara ens estem plantejant...
Ai, perdona, quart d'ESO, clar, quart d'ESO. Sí. Ara estàvem quart de primària, per sí, això no em quadrava. Perdona, quart d'ESO, clar. Uh-huh. És a les portes ja del primer de batxillerat, uh-huh, no? Sí, sí. En el batxillerat no es treballa el Sumem?
A Calella no, ara hi ha algun pilotatge que s'està fent a nivell d'Escola Pia a Catalunya sobre què es pot aprofitar el Sumem a batxillerat.
Les aules cada cop tendeixen a tenir menys taules i més espais de mobilitat perquè els alumnes aprenguin d'una altra manera a la que nosaltres vam aprendre, no? Sentats en un pupitre i allà clavats, sí, durant un munt d'hores.
Han canviat les aules i els professors hem hagut de canviar perquè les aules són molt diferents. Nosaltres ara, de moment, ho tenim només a primer cicle, tenim quatre aules on els alumnes treballen amb dos blocs.
Uh-huh.
Per exemple, els alumnes de primer i segon d'ESO treballen amb grup i mig, per tant estan barrejats els alumnes de primer A, primer B i primer C. Per tant, tenim uns 40 alumnes treballant simultàniament en una aula gran. Això vol dir que hi ha dos professors a l'aula treballant. Treballant vol dir que els alumnes treballen de manera molt autònoma i els professors allà simplement som supervisors. No tenim un paper tan actiu com teníem abans. Ells, alumnes, tenen una activitat que és llançada a l'inici de la classe,
sí,
i ells van treballant. Clar, són aules molt grans, amb molta llum, on els alumnes van treballant de manera autònoma.
Mm-hmm.
Clar, és una manera de treballar molt diferent per ells i és una manera que ha implicat un canvi de metodologia molt gran pel professor.
Clar, i vosaltres què? Ja esteu a full amb això del Sumem?
Sí.
Perquè també, clar, vosaltres també us heu hagut de reciclar,
sí,
no?
Són 5 anys de...
Perquè com veu estudiar...
Clar, hem hagut de trencar l'estigma de com vam ser nosaltres a...
Clar.
Més que educats, no?
Sí.
A formats.
Us puc preguntar si el que veu estudiar vosaltres a la universitat quan fèieu la vostra carrera us ha servit per al projecte Sumem? O heu hagut de reaprendre?
Més aviat hem hagut de desaprendre.
Imagina't, desaprendre.
Unes quantes coses. Especialment a nivell del que és metodologia pedagògica. Perquè sí que això és una cosa que està en constant evolució. I el que són més continguts que hem estudiat a la carrera, això sí que ens hem hagut de posar al dia en com ensenyar-los, més que no pas a ensenyar els continguts concrets. Yeah. En el com més que en el què.
I ara, a la carrera, s'ha innovat també o encara...
Clar, a la carrera jo vaig estudiar geografia en el seu moment i sí, era una bossa de continguts que havies de memoritzar i prou. I vaig fer un CAP, que el CAP era anar uns quants dissabtes al matí a la universitat, on t'ensenyaven, bueno, quatre coses i et deixaven anar tres matins amb una classe i vinga, fes la classe i ja està. Ara amb el màster sé que realment aquestes coses han anat canviant per sort,
uh-huh,
perquè si no et quedaves allà davant d'uns quants alumnes i vinga, som-hi. Però bueno, les coses han d'anar canviant per força, però tu a vegades t'acabes trobant que estàs davant d'uns alumnes on els continguts a vegades és el menys important.
Clar, no? I tant.
La metodologia t'has d'anar adaptant, és que dia a dia. Uh-huh. És que clar, és que el món va canviant, la tecnologia va canviant, i tenen uns alumnes a vegades que són unes fieres a nivell tecnològic, mm-hmm, i els continguts hi són, els has de tenir molt clars, però a vegades queden en un segon terme.
Clar, bàsicament el que ens hem hagut de fer els profes és canviar el paradigma, no? Nosaltres érem la font del saber i havíem d'estar tot el dia rejant i donant continguts, i ara només hem d'obrir portes. I pràcticament a nivell físic és plantar-te enmig de l'aula i esperar que et preguntin dubtes. I aleshores suggerir respostes més que donar-les. Perquè a vegades et fan preguntes que si ells poguessin veure com ens funciona el cap en aquell moment, diríem, i ara què m'ha preguntat?
Clar, clar, clar.
hem de perdre la por aquesta també, dir, mira, això no ho sé, però junts farem el camí perquè ho descobreixis. Uh-huh. Clar, nosaltres també fem classe, no? Com a alumnes i com a, com a profes cada dia.
Uh-huh. I aquests alumnes que pugen fins a quart d'ESO amb el SUMEM, quan arriben al batxillerat, no s'estavellen? Perquè el sistema, suposo que al batxillerat tornem al sistema antic o també hem avançat una mica?
Clar, el que sí que ens trobem és, ja no nosaltres, no? A nivell de sistema educatiu, que hi ha un parèntesi, hi ha un gap entre el que és l'educació obligatòria, l'ESO, i la universitat. Uh-huh. Ens queden 2 anys de batxillerat, especialment el segon de batxillerat, en la que està molt enfocat a un examen, que és la selectivitat.
Clar.
I sí que és veritat que costa adaptar-se a això. Ara, també està escrit, està documentat que les escoles que tenen tradició de treballar per projectes, quan arriben a la selectivitat, se'n surten millor. Però també és cert que la selectivitat i el batxillerat ha de fer un esforç per adaptar-se a la etapa que precedeix i que li ve per davant.
Mm-hmm. I l'està fent aquest esforç, perquè els exàmens selectivitat també estan canviant. Estan sent més competencials. Fa 5-6 anys eren exàmens molt teòrics, mm-hmm, i ara ja no són tan teòrics. S'assemblen molt més a les competències bàsiques de quart d'ESO.
Yeah.
Yeah. Que, clar, també està fent un esforç perquè realment, si està canviant la primària i està canviant la secundària, no podia ser que el batxillerat no canviés. Vull dir que realment els coordinadors dels exàmens de selectivitat també estan fent un esforç i els exàmens també els estan canviant.
Aquest és un reconeixement per l'escola PIA a nivell de tot Catalunya del 2019. Aquest any us heu de tornar a presentar o això ja és un reconeixement per sempre?
És un reconeixement que ens han donat, però en qualsevol moment la Generalitat pot anar demanant les evidències que han anat demanant per donar-nos aquest certificat. Uh-huh. Certificat, doncs, de formació, els materials que anem preparant els professors, no és allò que el teniu i ja està. Hi ha un seguiment constant.
S'ha d'anar regant, no, l'hortet?
Sí, clar, per coherència amb el projecte, perquè la innovació no pot ser arribar a un punt i quedar-se allà.
Clar.
Ha de seguir sempre qüestionant-te si allò que estàs fent ho estàs fent en el sentit que ho has de fer, no?
Molt bé, doncs, enhorabona. Escolta'm, a més teniu també el certificat de Google Reference for Education, no sé si, uh-huh, ho he dit bé.
Sí, sí, molt bé.
Ho he dit bé. Que no sé si van de la maneta també
tot
amb
ajuda,
aquest reconeixement.
Ajuda, sí.
Aquest del Google, de què és? Això us ho dona Google.
Sí, de fet, abans parlàvem que no acabem de saber, uh-huh, què hi ha de causa o de conseqüència.
Clar.
Quan innoves en educació, t'adones que hi ha una part tecnològica que has de portar a les aules, mm-hmm, molt important, i segurament si no ens haguéssim posat el tren del SUMEM, probablement no tindríem aquest de Google. Ens han multiplicat les necessitats tecnològiques a les aules i una cosa ha portat a l'altra.
Mm-hmm.
Per això tenim dues persones a l'escola, que són en Felip Santaner, el responsable informàtic, mm-hmm, i en Cristian Negre, que si algun dia els voleu convidar,
ha aquí a la ràdio,
us poden il·lustrar sobre això, que són dos autèntics tòtems sobre això.
Molt bé, doncs enhorabona per aquest reconeixement i per molts anys el SUMEM.
Gràcies.
Anar creixent. Gràcies, Anna, gràcies, Jordi. Fem una pausa i parlem d'aquest inici de campanya de rebaixes amb el president dels comerciants, el Josep Maria Gallar. Fins ara.
@RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Respires lentament, un nou dia t'ha abraçat. Et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Ta orain dena maitu dela ez zaudemen nirekin usu ezber gintzaude. Kajoi baten gorde dituzuk abesten zen izkidan nota txiki oiek. Zure hau txeder horrekin zuretzat kantatuko dut beti. Ta idatzi denetzea izan erreza gure bizitza kantatu horri baten. Zita iraganeko irrifarez. Ta idatzi denetzera izan erreza gure bizitza kantatu horri baten. Lo hartuko dugu izarra kontatzen atzo joan ziren horiek oroitzen.
Radio Calella.
Radio Calella.
Radio Calella.
Radio Calella.cat.
Aquest dilluns han començat les esperades rebaixes d'hivern. Avui en volem parlar amb el president dels comerciants de Calella, amb el Josep Maria Gallart. Què tal, Josep Maria? Molt bon dia.
Bon dia, Sònia.
Bon dia i benvingut. Esperades rebaixes, tot i que els que hem comprat aquests dies de Nadal, que pràcticament hem sigut tots, hem pogut veure que hi ha algunes botigues que ja feien rebaixes abans de començar la campanya, bueno, no?
Bueno, jo crec que els hàbits de consum van canviant, perquè clar, al final dona la sensació que estiguem de rebaixes tot l'any ja gairebé, no? Uh-huh. I ja va començar tot amb el Black Friday, s'ajunta amb la campanya de desembre, que la gent ja està venent i ja està fent rebaixes per les campanyes de desembre de Nadal, i ara s'ajunta amb aquestes, que aquestes entenc que deuen ser unes rebaixes més de liquidació que no pas de, per acabar de treure tots els estocs, perquè abans les rebaixes estaven marcades amb unes dates i ara em sembla que ja no. Aquestes dates ja no, la gent em sembla que les obvia bastant.
Bueno, dona la sensació que hi ha comerciants que van per lliure. No sé si des de l'associació hi esteu d'acord amb això.
Bueno, al final l'associació està aquí per fer una tasca. Nosaltres no ens posarem mai amb les decisions que prengui cada comerciant pel seu propi compte. Esclar, però també, això també les rebaixes també ja comencen des de les grans cadenes i pues, la gent també pues, queda una mica tot. Tot queda una mica contaminat, no? Les grans cadenes marquen una mica el pas i després pues, les coses van com van. Però abans les rebaixes sempre s'havien marcat unes dates i ara sembla ser que aquestes dates ja no es respecten.
No, sí que és veritat, fins i tot recordem imatges, jo recordo imatges, les recordo jo i crec que segurament tots, aquelles imatges en els telenotícies de les televisions de la primera persona que entrava el dia d'inici sí. De campanyes del Corte Inglés, per exemple, no? Jo me'n recordo
gent,
que
la gent es matava per entrar.
Clar, i fins i tot em feien notícia de la primera persona que entrava a l'establiment. Ara sembla que, com dius tu, doncs ja hi ha rebaixes al llarg de tot l'any, no? Hi ha diferents campanyes, sí. No? Abans els ciutadans sí que és veritat que potser ens ho esperàvem més, no? I això potser també feia que les vendes, no ho sé, parlo des de la ignorància més absoluta, però potser les vendes anessin més bé, no? Perquè estaven com a més focalitzades.
Bé, bueno, les campanyes s'estiren. Bé, el que interessa és que es va estirar el xiclet, i bueno, al final tots en tenim necessitat de vendre, tots tenim necessitat de guanyar, i la competència pues, és la que és, i al final pues, les coses se salten una mica, no? Mm. Abans tot era molt més marcat, i pues, clar, també hem de tenir que hi ha el factor internet, pues, que també fa molt de mal, hi ha una sèrie de factors que han afectat el comerç tradicional, no? I això potser una mica pot alterar, no?, aquesta tendència.
Per cert, que aprofitant avui que parlem amb el Josep Maria Gallart, que és el president dels comerciants, teniu ja dades de com ha anat la campanya de Nadal? Heu pogut parlar amb els associats?
No, encara no. Això ara, aquesta setmana nosaltres ens reunirem, intentarem, potser havíem pensat de passar una mica d'enquesta a veure què tal, no? Uh-huh. Puc parlar a títol personal, ha sigut lleugerament millor que l'anterior, Tampoc ha sigut una cosa estratosfèrica, però bueno, menys contents ha sigut una mica millor que l'any passat, no? I intentarem pues, a veure, fer una mica de sondatge a veure què tal ha anat.
Però sí que és veritat que s'ha vist molta gent pels carrers, no? Que a vegades això no vol dir que aquestes persones entrin a comprar a les botigues, no? Però sí, però sí que hi ha hagut ambient, a Calella s'ha vist molt ambient, no?
Bé, jo he parlat amb algun membre de Junta que tinc més tracte, més directe, i m'han dit que també ja ha sigut una mica millor que l'any passat. Uh-huh. A veure, això potser intentarem fer una mica d'enquesta i si el nostre associat pues, ens passa la resposta, pues, llavors, tindrem algunes dades una mica més, uh-huh, més fiables.
I a punt també per la campanya estrella dels comerciants, la campanya de Nadal, que és el Suma Quilòmetres, que d'aquí uns quants dies s'ha acabat. Ja heu recollit les butlletes? Perquè jo encara en tinc alguna per entregar.
Bé, ja les pots anar entregant a les botigues, sí, que t'ho creguis, ja les estem recollint.
Sí, tinc temps avui d'entregar-les encara?
Sí.
Molt bé. La setmana que ve feu ja el sorteig.
El dijous 16.
El dijous dia 16.
A les 9 de la nit. A les 9 de la nit, a la cooperativa L'Amistat, en directe a Ràdio Calella.
Anaves a dir Catalunya Ràdio, eh?
Sí, sí.
Bueno, som la Catalunya Ràdio de Calella, nosaltres.
Exactament.
Escolta'm una cosa, suposo que molt bé, no?, aquesta campanya, que sempre la gent que comprem a Calella ens ho esperem molt, perquè, home, hi ha uns viatges que són molt tentadors.
Sí, sí. Mira, ara ja et dic, precisament dijous ens reunim per avaluar una mica tot aquest tema i preparar la campanya, sí, i ja tindrem dades exactament de bueno, quants àlbums s'han repartit, quantes enganxines, que això és el que al final és el que ens marca una mica el devenir de la campanya.
Clar que sí. Les rebaixes aquestes que hem començat aquesta setmana s'allargaran fins quan, Josep Maria?
Les, perdó?
Les rebaixes ara d'hivern, aquestes rebaixes que hem començat aquest any, fins quin dia s'allarguen?
Pues mira, si et sóc sincer, sí, Sònia, sí, jo el meu sector no ha estat mai afectat per el tema de les rebaixes.
Sí, sí.
I si no tenia mal entès, sempre és... era abans, antigament, sé que era pues, passat la campanya de Nadal, no? Allargaven fins a finals de febrer, primers de Nadal. Més però més, realment... Sí. Les dates les desconec.
Bueno, i com que ha canviat tant, això, doncs...
Exactament.
Sí, sí. Bueno, en qualsevol cas, una bona oportunitat per trobar aquella peça que aquests dies de Nadal, doncs, algú s'hi va fixar i la va veure amb un preu, doncs ara la pot comprar amb un altre, perquè això sí que és important, que la gent sàpiga que no es poden treure redarses allò de anys A, que sí, s'ha de vendre la roba de temporada, no?
L'article de temporada i... La llei marca que no es pot vendre per sota cost.
Mm-hmm.
Però bueno, són normes que em sembla que tothom, molta gent obvia també.
Bueno, segurament entre la roba de temporada sempre hi ha alguna cosa de fa uns quants anys. Molt bé, Josep Maria, doncs escolta, esperem que vagin bé aquestes rebaixes i t'esperem demà a la tertúlia, que demà és dijous.
Molt bé, Sònia, gràcies.
Vinga, un petó, gràcies.
Igualment, adéu.
Doncs ha començat la campanya de rebaixes d'hivern. D'aquí a 3 minuts a les 11, a la tertúlia, i arribem amb la música del Sopa de Cabra.
D'amor per fer que surti el sol. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Els taxistes tornen a amenaçar de fer vaga durant el Mobile World Congress si no es milloren les inspeccions que el servei presten a les BTCs. I és que els taxistes denuncien que aquest servei no compleix amb la regulació establerta. De moment s'han reunit amb el govern i l'àrea metropolitana i es tornaran a veure en dues setmanes. Mentrestant, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha assegurat aquest matí a la xarxa que no veu el sector exaltat ni alarmat i assegura que el sector s'ha d'adaptar. L'escoltem.
És un sector que veu que els canvis de la mobilitat l'impacten. I és un sector on el missatge que nosaltres li donem és, escolta'm, els canvis per la mobilitat arriben i seguiran arribant, perquè les noves tecnologies, els nous estris, les noves formes de mobilitat van arribant i seguiran arribant, i el que hem de fer és anar-nos adaptant. I aquestes adaptacions a vegades porten un temps i tenen una certa complexitat.
Per altra banda, Gavín també ha valorat positivament els primers dies de la zona de baixes emissions.
Ja partíem de la base de que això serà un procés gradual, que tindria uns impactes una mica repartits en el temps, començant per la idea de que no es començaran a posar sancions fins aquí quasi 3 mesos i de que tothom necessita temps per fer una certa adaptació. Però la valoració és molt positiva de com està funcionant la mobilitat, de com està funcionant el sistema de transport públic en general.
S'espera que amb la incorporació dels alumnes a l'escola en el dia d'avui es pugui valorar amb totes les condicions la zona de baixes emissions. I més qüestions. Les estacions d'esquí de l'Alt Pirineu han tancat aquest període de festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, amb un increment del 6% pel que fa a la venda de forfets, situant-se al voltant dels 245.000. Per la seva banda, les estacions d'esquí nòrdic, al marge de la venda de forfets d'esquí, també han registrat la venda de 4.200 forfets per la pràctica de raquetes. Més detalls des de Ràdio Tremp. Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. Durant aquests dies festius, les zones de l'Alt Pirineu amb estacions d'esquí han tingut una mitjana d'ocupació al voltant del 80%, malgrat l'afectació pel tall a la carretera C-13 el cap de setmana del 28 i 29 de desembre. El tall de trànsit, recordem, va provocar durant aquest cap de setmana una cancel·lació d'un 10% de les reserves hoteleres. Així, les estacions d'esquí tanquen en el seu conjunt amb uns bons resultats en aquest període festiu, que se situa per sobre dels resultats dels últims 2 anys. La vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, considera que les dades de la campanya nadalenca permeten donar un nou impuls a la temporada d'esquí, per la qual s'han marcat, ha dit, l'objectiu de superar el 1.350.000 forfets venuts. Les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat també donen per finalitzades les festes de Nadal amb un balanç que supera les xifres registrades l'any 2019.
Gràcies, Jordi. I amb el lema incineradora ni aquí ni enlloc. Al Berguedà, la plataforma contra la incineradora de Ser reclama que es paralitzin les obres i la dimissió de l'alcalde. Ens ho amplien des de Ràdio Puig-reig.
Més de 50 persones han omplert la sala de plens de l'Ajuntament exhibint una pancarta amb el lema incineradora ni aquí ni enlloc. mentre el regidor d'Esquerra Republicana presenta un plec de preguntes reclamant la paralització de les obres de la incineradora i denunciant que el desmantellament de la tèrmica no es podia autoritzar. I aquests eren els crits de la plataforma, que ha reclamat també la dimissió de l'alcalde i ha anunciat una jornada oberta amb especialistes nacionals i internacionals sobre la incineració i els seus efectes sobre la salut i medi ambient.
Gràcies, Josep Genescades, de Ràdio Puig-reig. De moment, això és tot per ara. Ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Som-hi, doncs, com cada dia a aquesta hora comencem la tertúlia de la ciutat. Avui amb la Carmen Lombardero. Bon dia, Carmen.
Bon dia i bon any.
Amb el Jaume Torrent.
Bon dia i bon any.
I enhorabona, que us ha tocat la loteria, els de Pequín.
Sí, sí, el barri de Pequín.
Pellesquito,
I els de fora. Ja, estan molt contents. Per això normalment es fan les loteries perquè la gent, a part de col·laborar, els hi toqui.
Sí.
I no ens havia tocat quasi mai i mira, estem molt contents.
I tant que sí. Miquel Campoy, bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
També us ha tocat la loteria o no? No.
Em van tocar 6 euros també. 6 euros.
Ah,
no, sí.
6 euros per euro, no?
Sí, sí.
Molt
obre,
bé.
No, sí, sí.
I la Teresa Márquez, bon dia, Teresa.
Bon dia, bon any.
Em sembla que tu com jo, no?
Igual. Estupendes. I si hem acumulat, ja et dic jo que no són diners.
Bueno, però Pineda ha tocat el Niño un dècim, eh?
Escolta, sí.
Sí, però Pineda són 28.000 habitants, vull dir...
Sí, sí. Bueno, això d'un dècim ho posem en quarantena, perquè ahir...
Diuen, no, no.
Sentíem el senyor de l'administració... Mira, si voleu, recupero el tall. I deia exacte que estava content com unes castanyoles, clar, I deia això.
El gordo del nen... El gordo del nen. Cuando vengan los datos de la delegación sabremos qué cantidad se han vendido, tanto número de boletos como premio final. Según los boletos que se hayan salido, sabremos la cantidad que está en la calle. Todo en ventana, ¿eh? Todo lo que haya salido, ha salido por ventana. No, no, o sea, esa gente de a pie. Todavía no sabemos los datos. Porque claro, segundo año consecutivo. El año pasado dimos el quinto de Navidad. Que repartimos, jo que sé, 1.600.000 euros.
Mare meva, Déu-n'hi-do. Escolta, la bona estrella, es diu aquesta administració. Més que res, perquè l'any que ve anem a comprar un dècim allà.
Quan hi vagis, després no toca, perquè aquestes coses...
Aquí.
Sí, per tant, això, la gent, el rum-rum del carrer, diuen, va vendre un dècim. Home, el senyor de l'administració, no, jo crec que no sap ben bé els que va vendre, eh?
No, no. Home, però la informació que es va donar a tot arreu era que havia estat només un dècim.
Doncs mira, el senyor...
I a Santa Susana també va tocar la loteria de Nadal.
No, s'hi ha tocat per tot, menys...
A tot arreu,
menys a casa. Bueno, ahir vam tenir a l'alcaldessa aquí a la ciutat. Veu veure l'entrevista? La veu veure? La veu sentir?
Sí, bueno.
Sí,
bueno, jo l'he escoltat una mica per internet, però no tot, vull dir...
Mm-hmm. Bueno, jo crec que el titular més important va ser que criticava el no del seu partit a la investidura de Pedro Sánchez, i ho deia doncs, amb aquestes paraules. Si us sembla, les podem recuperar.
Soc de Junts per Catalunya i per tant jo, diguem, soc obedient i he de ser obedient amb el que el meu partit ha decidit, però ho respecto però no ho comparteixo. Ara, jo personalment crec que una abstenció, encara que sigui un o dos que s'abstenen, dos o tres, lo just que permeti perquè aquella gent, diguem, no passi, el no passaran, jo crec que hi ha un moment determinat que també s'ha de fer. Perquè, a més, un es pot explicar dient, o sigui, pot ser allò de dir una abstenció molt crítica, no estic parlant dels 8, parlo de 2, 3, molt crítica. Nosaltres tenim unes circumstàncies molt difícils, tenim presos, tenim gent a l'exiliada, som una víctima, molts alcaldes, és a dir, tot això no pot passar com aquell carrer. I és evident que això s'ha de recordar. I si en realitat creiem el cid cantal, doncs hem de fer també facilitar per poder seure's i parlar.
Bueno, no sé quina opinió us mereix això i quina opinió us mereix la investidura del Pedro Sánchez.
Es que
qui dispara?
No, no, jo també estic d'acord, vull dir, jo l'abstenció és el menys dolent, que jo sempre ho he anat dient el mateix. A veure, és molt maco, sí, ens ha fet molt de mal, ja ho sabem, amb el 155 també va ser apoyat per ell, ho trobo tot, el que vulgueu, però a veure, què hi ha darrere, si no? Oh, tornar a eleccions, escolta, cada vegada es va escurçant, ja ho veus que aquesta vegada ha sigut per dos o més. Vull dir, les pròximes eleccions, qui ha de sortir? El tripartit de dretes? Aquests, amb aquests sí que n'hi ha més tranquils, és que clar, amb aquests altres que ara sortirà, han sortit, no ho sé, però mira, és el menys dolent, i jo és el mal, que no hi ha ningú més, i o un o l'altre. Jo sempre m'ha semblat que el menys dolent pues, no és tan dolent.
Sí, jo crec que l'alcaldessa doncs, té raó, segurament, no? Perquè no s'entén, en principi no s'entén que dos partits que són independentistes, tots dos, i que estan, a més, en el govern de la Generalitat, amb presidència, vicepresidència i tal, doncs que no puguin arribar a un acord mínim de dir, bueno, ens abstenim o votem el que sigui, no? Però conjuntament. Per tant, entenc, des d'aquest punt de vista, entenc la postura, diguéssim, de l'alcaldessa. No?
Això passa moltes vegades, que les directrius, diguem-ne, la cúpula del partit marca unes posicions... no tenint en compte que potser hi ha gent del partit que votaria una altra cosa? S'ha de fer sempre? S'ha de creure?
A veure, jo només puc parlar a nivell local i bueno, comarcal també perquè he estat allà, però a nivell local sí que haig de dir que el nostre partit mai ens ha dit, això teniu que
votar. Parlem del Partit Popular, en
sí,
aquest
sí,
cas.
Sí, sí, del Partit Popular mai, sempre ens ha donat. L'altra cosa és que t'has de tenir també una mica les conseqüències després, no?
Clar.
Però unes instruccions de dir voteu això, mai ho han fet.
Bueno, em sembla que va passar, no?, dies enrere amb un partit canari, no?, que va haver-hi algú que es va desmarcar, no?, del que deia la Coalició Canària, no? Era Coalició Canària?
Sí, Coalició Canària, sí.
Crec que es va desmarcar del que deia la cúpula, no?
El que habitualment passa és el que s'anomena la disciplina de partit, que en determinats partits són més assemblearis, bueno... En definitiva, tots els partits hi ha una cúpula que és la que acaba establint una sèrie d'estratègies. Que no arribi a nivell local, jo estic amb en Miquel, hi ha partits que tenen més màniga ampla i més deixen treballar i tenen més llibertat la gent que en forma part, però evidentment hi ha unes directrius que s'han d'assolir, fins i tot el mateix Esquerra que ahir es va abstenir, li ha sortit com un opuscle de gent que estan en contra. Precisament s'han reunit i estan en contra de que hagués hagut aquesta abstenció. Tots els partits, no hi ha una única ideologia, hi ha una ideologia i a partir d'aquí més o menys t'hi acabes sentint a gust o no t'hi acabes sentint a gust. Ara, sí que és veritat que l'entesa d'un partit es fonamenta en quant més cohesió hi ha dintre d'aquest partit. Ara, això no vol dir que cadascú tingui la seva opinió i evidentment l'alcaldessa en aquest cas doncs creia que potser... si s'haguessin abstingut d'això, que parlava de dues o tres o quatre persones. Clar,
va dir
això
que
a nivell de partit no s'acaba d'entendre.
Ella parlava d'un parell d'abstencions, no? Si més no.
Sí, però això què vol dir? D'un parell d'abstencions què vol dir? Que no sé si era el mateix del Partit Nacionalista Basc, que deia que fins i tot li van preguntar, diuen, però l'abstenció... No, el Partit Nacionalista Basc va votar a favor.
A favor, ells, sí, va ser l'altre
del dur. Doncs era un dels grups que s'havia abstingut. I li van preguntar, no? I ell va dir, pues és el menos malo. Clar, si anem reduint la capacitat que tenim per canviar les coses, no sé fins a quin punt. És a dir, les oportunitats al Partit Socialista Obrero Espanyol se li han donat moltíssimes vegades. No és la primera vegada, ni la segona ni la tercera, que s'obren les portes i es diu, bueno, doncs negociem, parlem, i no és la primera, segona ni tercera vegada que el Partit Socialista no compleix amb les expectatives. Esquerra ha fet el que havia de fer? Jo entenc que sí. Hi havia un atzucac i s'havia de fer alguna cosa. Esquerra ha fet el pas amb les crítiques i amb les aportacions que creï convenients. Ara, si torna a fallar el Partit Socialista Obrer Espanyol i no compleix amb les expectatives que se li han donat, aleshores no és qüestió de posar-se a plorar, ni de victimitzar, ni de dir que ells creien. Per tant, s'ha assumit una responsabilitat i a veure-les venir.
Clar,
que tingui conseqüències amb el que s'ha fet. Vull dir, no és llavors de dir, oh, és que li hem donat oportunitat i no. No, perquè ja esteu avisats. És el partit que va sumar el 155, és el partit que el seu, el que ara és president, va dir, me comprometo a llevar a Carles Puigdemont aquí a Espanya i meter-lo en la prisió. És aquest mateix senyor, no ha canviat de pensament, es veu forçat a negociar, per dir-ho d'alguna manera, però aquests papers que s'han posat sobre la taula i que tant se n'estan parlant, de moment no hi ha res.
La campanya del Sit and Talk mereixia una abstenció? Home, ara que semblava que hi havia l'oportunitat, sí, o sembla que hi ha l'oportunitat d'asseure's i parlar.
La campanya del Sit and Talk mereixia una abstenció en tant que darrer, després del Sit and Talk no hi ha res. Hi ha el desert més greu, perquè un govern de dretes amb una extrema dreta com és Vox, jo crec que ja no hi ha ni pensaments de poder-ne parlar. D'acord, però alerta amb aquest Sit and Talk, perquè Sit and Talk vol dir seure's i parlar de tot. No comencem a posar línies vermelles, ni d'això no es pot parlar, perquè això ja ho teníem. Per tant, molt bé, fantàstic, s'ha fet un pas endavant. Em sembla el mateix Pablo Iglesias deia tot el món tindrà que ceder, doncs evidentment tot el món tindrà que ceder, però a veure en quins marges.
Bueno, ara esperem que, home, havent-hi a dins, en Podemos, vull dir, ja no és allò dels socialistes sols, esperem pues, que per almenys parlar, jo no dic que ens adonguin l'oli al moro, perquè costaria molt i vaja, i ara en Podemos ja no és allò parlar amb els socialistes i prou, ja hi ha dins de socialistes i Podemos que també els afrena una mica, llavors...
I amb una oposició que els...
Està a l'aire.
Mira, jo... Ah, va, no, parla.
No, parla. No,
jo crec que... Jo no em fiaria, d'en Pedro Sánchez en absolut, perquè si mirem la hemeroteca, ni mirem les notícies que hi ha, és un mentider nato, però nato, d'allò de dir sí, així, perquè està acostumat a dir coses que després, avui, i a més ho mireu, és que ho podeu veure, no pactarem mai amb Podemos perquè no sé què, no pactarem amb els separatistes,
pacten.
Aleshores, una persona com en Pedro Sánchez, que ha sigut capaç d'arribar amb un acord d'investidura amb partits tan diversos i tan com és Esquerra Republicana, com és Bildu, com són Podemos i tota la seva... no sé com li diuen, però bueno, les marees i el que no són marees, no? I a més, amb un senyor de Teruel, per dir-ho d'alguna forma, un diputat de Teruel que passava per allí i resulta que també...
Que està amenaçat, pobre.
Sí, curiosament, sí, aquesta persona té una empresa que ha cobrat 450.000 euros del govern d'Aragó. Bueno, les coses de vegades...
Però estem parlant de 2 anys enrere,
sí.
Sí.
Estem
parlant de 2 anys enrere. Sí, home, la informació s'ha de donar tot,
sí,
eh?
Sí. Bueno, no he dit ahir, eh? No, però no he dit ahir.
Ja, no? Dit, ha sortit en el Mundo, però...
I els ha curat.
Però la informació era del 2018. Aquest senyor no era diputat.
Bueno, però una persona que és capaç de pactar amb tota aquesta varietat política que hi ha i que està acostumat a dir mentides, jo crec que no podrà complir tot el que ha promès amb tots els partits, això és impossible. Per tant, doncs, jo crec que hi haurà problemes, i això no és fer pessimista ni res, es coneix una mica com està tota la situació.
Home, problemes no sé, si, que serà una legislatura segur. Dura, en el sentit de que el sí i el no està frec a frec, i per tant costarà, i s'haurà de pactar moltíssim, no? S'haurà de pactar moltíssim per tirar el país endavant, està claríssim.
Serà més lluny els pressupostos.
A tant. Carmen, que no hem cedit la teva veu.
No, és que, a veure, jo en un principi estic bastant d'acord amb el que ha dit el Josep Maria, que el problema era que o això o tornar a eleccions. I tornar a eleccions era la possibilitat de que sortís el tripartit o de dretes. I això, veritablement, la majoria de la gent no ho volíem. Ara bé, que això sigui la millor solució, indudablement no ho és, però és que no teníem una altra alternativa. A nivell de tot Espanya no n'hi havia una altra alternativa. Que aquest senyor no és el millor possible president que tenim, jo també estic segura de que no. Però qui teníem? Què es podia fer? Potser el que s'hauria de fer és que quan es vota un partit, que es voti perquè tinguin uns caps que veritablement siguin persones conseqüents, que sàpiguen portar a terme les propostes que fan, les ofertes que fan i el que prometen. Que no sigui ara sí, ara no i mañana canvio d'opinió. Però això ben bé també va ser el que va fer el seu dia el de Ciudadanos i per això està fora. Ja veurem aquest que li passa. El més greu en aquest moment que bueno, s'ha resolt la situació per no tornar a altres votacions i que tindrem una legislatura pues, que Déu ens agafi confessats. A veure què fan entre tots.
Miquel.
Jo crec que sí que hi havia una alternativa i era des del primer moment, després de les eleccions, agafar el telèfon, trucar al president del Partit Popular, que això ell ho ha dit diverses vegades, el president del Partit Popular ho ha dit diverses vegades, no hi va haver cap trucada, no es posava el telèfon, però arribar a aquest acord d'investidura que ha fet amb tots aquests partits, el Partit Popular estava disposat a parlar amb Pedro Sánchez. I aquesta trucada no va arribar mai, ni al nostre partit ni a altres. Eh? Per tant, sí que hi havia una alternativa i aquí Vox no tenia res a veure. Era un tema de Partit Socialista, Partit Popular. I Ciudadanos, no? sí, també. Per tant, no pot dir, escolti, és que aquest partit, eh? Però després, el que sí s'ha fet des del Partit Socialista és dir, és que hem arribat a aquesta situació per culpa del Partit Popular. No, home, això no és veritat. Tu, en vés d'agafar el telèfon el primer dia o el mateix dia i parlar amb els senyors de Podemos, amb Pablo Iglesias, potser hauries d'haver agafat el telèfon i trucant amb Pedro Casado, ai, amb Pablo Casado. Aquesta és la realitat.
Bueno, però jo aquí, clar, també discrepo, perquè si estan parlant de lo que és millor per Catalunya, és millor ara que no pas amb el Partit PP, Socialista PP, per interessos que jo defenso. Perquè estigui més estabilitzat a Espanya, és fabulós això.
No, segur, però...
hores ara poder ja aniríem amb un llacet negre, jo.
Parlem
de Catalunya, però que anar bé. I això de telefonar, és el que... A la Candina, quan va passar la elecció, també que si tothom telefonava, si aquell no va telefonar, els ciutadans van telefonar, això només ho sabien ells. Segons d'uns, diuen que van telefonar, no va contestar, segons l'altre, a mi no em va telefonar. Això és una altra cosa a part. Ara, per interessos a Catalunya de l'independentisme i de la majoria, no em diguis que seria millor socialista del PP. Per l'altra banda, sí, ho trobo molt bé.
Jo parlo a nivell d'Espanya, però quan hi ha una persona d'Esquerra Republicana, per exemple, en el Congrés dels Diputats, que diu que la governabilitat d'Espanya li importa un comino, així mateix.
Home, jo també, vull dir que m'és igual a mi.
Però per l'exemple de la germana de la Dolors Bassa.
Perquè n'hi ha del PP que deien que es podreixi el teu...
Però no et dic que no, que per Catalunya, per vosaltres, independentistes...
Per el que desitgem, aquests dos milions o el que sigui... per l'esquerra en si, no ens interessaria això, clar.
Però jo ho miro a nivell de tot Espanya...
Oh, clar, fabulós. Unidos.
Tot Espanya vol dir Catalunya, també.
Part de Catalunya. Part. Els que volíem l'altre no hi entrem aquí.
Es queixen
que no governa per tot Catalunya. És que Espanya no governa per tot Catalunya. Tenim una colla que aquests 2 milions i pico, nosaltres no ens han solucionat, al contrari. Garrotar, no ens han solucionat res. Governem per tot Espanya.
Diguem-ne que aquí a Catalunya el tema està bastant igualat i que per tant...
Sí, però Jaume, Torrent, és veritat que a Catalunya hi ha gent que no s'ha identificat amb el moviment independentista i també viuen a Catalunya.
I tant, però vull dir que nosaltres mirem de... el govern mira de governar per tots. Ara, els que no se senten independent se senten una mica discriminats.
Total.
Ho heu de trobar normal que els que no sentim Espanya se'n sentim discriminats amb el govern espanyol. No, entenem? Estem mig i mig. És qui ha d'haver la solució. I la solució és sentar-se, parlar. I les vegades que siguin. Jo espero que ara, ja t'ho dic, no crec que ens donin l'or i el mort. Vaja, es costarà molt. Perquè tampoc podem anar com abans havíem anat. Perquè encara vegada pitjor. Ara, jo trobo que en Podemos tindrem una mica de recolzament amb algo.
Sí,
i que serà molt lent.
Digues, Miquel.
Amb la pujada d'impostos, amb això sí que el tindrà.
Sí, no, el paper no puja mai.
No, amb això que dius del 50%.
No dic el 50%. T'he enumerat uns 2 milions i pico. Vull posar tantes coses.
Mira, hi ha una dada aquí, que és d'ara, de l'Institut d'Estadístiques de Catalunya, que diu, amb relació a l'idioma que es parla a Catalunya. Allò sí, que diem, sí, som tants aquí... Mira, el castellà, 3.104.000 persones, el català, 2.305.000.
Sí. I estan discriminats, eh? Els castellans diuen, estan discriminats.
Que és que no hi ha independentistes que parlin castellà
habitualment. Sí, ja, però ho veieu el que diu les estadístiques? Ho veieu les estadístiques, el que diu? La immersió... Em dieu que... No, perquè aquí tot català i menys castellà. Escolta, les estadístiques diuen el contrari. I doncs, home, no, no devem ser tan, tan criminals de dir exigir, exigir...
Utilitzar la llengua com, un, com una situació per enfrontament.
T'ho dic, no, perquè, home, això... Sí, a veure, si per exemple d'una banda dels independentistes esteu d'acord amb aquest pacte que s'ha fet, doncs hi ha una part molt important que no podem estar d'acord amb això. No podem mai de la vida.
Jo el respecto, cosa que els altres no ens respecten. Jo el respecto. I se'ls hi ha de, mirar de solucionar. I per això que se'ns hem d'ajuntar a parlar. El que no hem de fer és de repartir sí. I... No, escolta, heu de governar per tots els caràcters. El govern espanyol governa per tots els catalans. El
govern espanyol té que governar per tot Espanya. Ara, i amb això que ha promès, i respectar, no ho farà.
I respectar amb la minoria.
No, creus que no, Miquel? Que sí. Creus que no governarà per tot Espanya?
Jo crec que no. Haurà de fer sessions... A veure, si Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han dit... per activa i per passiva, de que ells parlar d'independència sí o sí, sempre, això ho han dit sempre, que ells volen parlar per diàleg per sí, però independència també. Val. En el moment que arribi aquest punt, de dir, perquè una cosa és el finançament, podem millorar, podem fer coses, tema d'escoles, podem fer tal cosa i tal, però quan arribi aquest punt, a veure què fan en Pedro Sánchez. Jo crec que això no. Ho pot disfressar després, com estan fent, per exemple, amb el tema de la Constitució. Per ells ja no és la Constitució ara, és la normativa legal. Què vols dir, la normativa legal? O es modifica la Constitució i continuem parlant, o no es pot parlar d'independència, sí o no?
Potser és el moment de modificar la Constitució, total.
Tots els països, tant que s'admiralla amb Europa, tots els països l'han canviat.
I aquí s'ha canviat quan ha calgut
per el que li convé. S'ha canviat la Constitució, hi ha hagut uns articles
a l'Europa?
A Espanya. S'ha canviat, s'han posat d'acord els dos partits majoritaris i han votat canvis a la Constitució.
Sí, però no amb aquests temes.
Ah, no, clar.
El
tema del rei perquè pugui ser princesa. Oh, clar, aquests temes, sí.
El tema del rei perquè pugui ser princesa. M'ha agradat molt això.
Mira, jo crec que... Escolteu-me.
Ho ha premiat per a separar.
Deixem de banda ara el tema del separatisme, el separatisme i tal, i mirem, escolteu-me, ha pactat amb gent que està en contra d'Espanya i de tot el que representa Espanya.
No, està en contra de l'estat espanyol, no està en contra d'Espanya. Siguem curosos. No està en contra de l'estat espanyol, està en contra de l'estat espanyol, és a dir, de la manera de governar un territori del qual encara a dia d'avui no s'ha reconegut la pluralitat de nacions.
O sigui, aquella senyora que diu que li importa un comino el govern d'Espanya, la governabilitat, això no és...
Aquí s'incorpora la llibertat de poder expressar-se en la cambra de parlamentària. Sí. La mateixa llibertat que tenen els de Vox, cosa que jo no comparteixo, sí, d'abandonar la cambra quan puja algú de Bildu. Això per mi és, d'una banda, d'una mala educació brutal, i segona, d'una situació que si no es resol ja, serem pitjor que aquelles cambres que sortien en els vídeos de primera, que sortia a Rússia, sortia a Xina, que acabaven llançant-se el cos.
La situació és el respecte.
El respecte.
Quin respecte té Bildu quan pugen allà i el primer que diu és que el rei tal i tal? Home, per favor.
Pues el mateix respecte que tenen els de Vox i alguns del PP d'assenyalar-lo i dir-li etarra i filotarra,
respecte que té els partits que no estan conformes de sortir de...
Doncs jo això no trobo un respecte, perquè n'ha votat perquè estiguis...
Home, Teresa, no em diguis això.
El mateix respecte que és, a tu t'han votat per estar en una cambra i representar...
Això és com si estiguéssim en una empresa i ens manéssim fer alguna cosa que no ens agrada
i diguéssim,
me voy Que aquesta feina no m'agrada, no la
per
vull
favor,
fer.
Per favor, per favor. No, aquestes estan pares al respecte institucional.
El respecte que no es pot admetre de cap de les maneres que una representant de Bildu pugi allà, us recordo els 900 assassinats a ETA i aquesta formació política dona suport.
Perdona, ahir Bildu va dir que lamentava les morts d'ETA, les morts de Gal i totes les morts que s'haguessin fet en... I ell ho va dir-ho, i si no, recupera-ho.
Per tant, què passa? Constantment hem de
recuperar les 900 morts... No podem parlar amb el País Basc de cap de les maneres. Bildu l'han votat gent democràticament i té el mateix dret que PP, Vox, Ciutadans.
No, i Vox no? Esteu dient que Vox no sé què.
Jo estic dient que una persona que l'han votada Vox, perquè faci la seva feina no té el dret de marxar, perquè no, perquè jo me sento moltes vegades ofesa i no abandono la meva feina.
Jo em tenc ofès quan puja una persona al Congrés dels Diputats a fer una intervenció i el primer que és que diu és anar contra la corona, anar contra el rei i anar contra Espanya.
El teu president Pablo Casado, ben bé que es devia sentir ofès i no es va aixecar, eh?
No el van deixar parlar. Es va aixecar un i no el van deixar parlar.
No, es va aixecar i va abandonar com van fer els de Vox o no?
Abans es va aixecar...
Va seure i va escoltar.
Sí,
allà,
sí. No. Però després es va aixecar i no el van deixar parlar.
Perdona, et recordo que hi ha algú que mana i...
Però ella vol dir perquè no se'n va anar com el del Vox. Ell vol dir perquè no se'n va anar perquè té una mica més d'educació.
Perquè si es parla de les morts d'ETA, que és veritat i que és una desgràcia que ha assolat el nostre país durant molts anys, per què no es parla també de que Vox defensa l'època de Franco, que van haver-hi moltes més morts, i està molt d'acord amb aquella dictadura?
Però jo no parlo en nom de Vox, vull dir, morts
hi ha hagut al llarg de la història amb tots els puestos i de molts partits, i jo penso que el que s'ha de fer oblidant-se de les morts que hi ha hagut i de les discrepàncies que hi ha hagut i mirar de crear i lluitar per un país
que sigui
mirant cap endavant, perquè si només mirem cap enrere i tot el que ha passat, mai avançarem,
perquè
sempre tindrem el rancor de lo que ha passat.
Sí, però les morts no es poden oblidar, eh? Sí, sí,
no,
sí.
Però...
S'ha de tenir memòria, eh?
No, claro.
El que passa és que és curiós que es parla molt de les morts, les víctimes d'ETA, i no es parla mai de les dones mortes, i n'hi ha moltes més. No, perquè segons determinats partits no hi ha violència masclista.
Sí.
Hi ha dones mortes cada dia.
Cada dia hi ha dones mortes.
Cada dia.
I ara últimament es veu que està de moda de que matin els nens també, perquè això és terrible. I després diuen, és que estava mal de la cabeza. Coi, per què no es mata el que estava mal de la cabeza?
No, només volia fer aquest apunt, perquè tenim molta memòria per les víctimes d'ETA. Tant
clar
de bo
sí.
No haguéssim de lamentar cap, només faltava...
Clar que sí.
Però el terrible
és que estem convivint amb una sèrie de morts i de coses que estan passant, que al final ja les estem veient com normal. Hi ha hagut tantes morts a tants dones. Tantes dones han matat els seus fills. Tants homes han matat els fills perquè estaven enfadats amb la dona. Coi.
Ja, Carme, però no s'està pactant amb un assassí que ha matat una dona o 20 dones.
S'estan parlant amb governs, ja ho sé.
No, Carme, estem parlant amb persones que la banda terrorista ETA mai ha demanat perdó, ni disculpes, ni res. No s'ha arrepentit mai. Les armes no han entregat les armes que tenia, han entregat els que li ha donat la gana.
La banda ETA va anunciar que es dissolia, per favor, aquella última actuació que sortien tots en les caputxes i van dir que abandonaven
la lluita armada, escolteu,
amb Bildu no hi ha cap assassí. Cap. No, és que ens hem d'entendre una mica. Les DAR, saps què va dir les DAR? I surten al diari? Sí. que el PNB tenia tota raó aquell temps, els que hi havia al País Basc, que es mereixien l'autodeterminació. Tenien el dret de demanar l'autodeterminació. Això ho va dir l'Aznar quan era president del govern.
I quan necessitava els vots.
I ara, quan estava vot. I vaig, he vist un diari que ho posava. És que la
mentalitat
és terminar-ho tot, això, eh? També ell ho va demanar. I ara, els Bildu, no hi ha cap així. I els assassins de l'ETA han tingut que fer que passar els anys de presó que tenien que passar d'allò i ja s'han alliberat. I aquests no estan dins de Bildu.
No compareu, home, no compareu.
No, és que m'esteu traient sempre coses d'allò. Aquella banda es va dissoldre. Aquella banda no ha fet mai més res. No. Aquella banda l'han repudiat
no
i l'han tret
no han demanat, encara n'hi ha que estan soltes.
O sigui, és el PP, la dreta, el que treu el nom aquest, perquè els interessa. Però que aquest nom ja no hauria de ser-hi. Per què no treu el nom d'en Franco? I per què no treu que el senyor...
Estem parlant
molt,
d'ara.
Molt honorable rei, l'honorable rei, per què no diu que va ser imposat, que no ha sigut elegit mai de la vida?
Sí, hi va haver un referèndum. No, hi va haver un referèndum, sembla estrany que no te'n recordis d'això.
Sí, haver, que tant,
va haver-hi un referèndum.
Perquè no fem mai un altre referèndum.
Sí, a mi ningú,
fem-ho ara, el referèndum.
A mi no em van obligar a anar a votar.
És que jo vaig anar a votar que no.
Bueno, veus, podries votar el que volguessis,
vale, però,
no?
Però vull dir que per què no ho fan ara, un altre referèndum? Del que viuen, ara hi ha el 70% que no el van votar. No, és que el que ens interessa...
Però això sí que és veritat, si es va fer en el seu moment i no hi ha hagut cap raó per tornar-ho a fer...
Home, no hi ha hagut cap raó, Déu-n'hi-do.
Perquè no, perquè pensen que un president de la República que un president de la República serà millor que...
Home, com a mínim se'l podrà llegir.
Es canviaran cada dos per tres. És que la democràcia sembla que us faci por.
Per això sou republicans, cony, perquè si no...
És que sembla que la democràcia faci por aquest país. No heu de tenir por.
Ah, no és democràcia, això?
No poder votar amb una persona...
Això
no és democràcia.
T'insisteixo que hi va haver un referèndum.
Bueno, però s'ha de tornar a votar, no? O ja és perpetu. És que tot es remou.
Sí, sí. Bueno, si... és el vostre pensament,
si
no? Jo no penso així. Jo penso que hi ha països d'Europa dels més avançats tenen monarquia i no passa res.
Sí, sí. Anglaterra, la monarquia no mana res. No dirigeix res.
Per què no dius els
altres?
Per què no dius els altres? Per què no mires els altres països?
Els altres, quan reis, queden a Europa.
Amb uns quants, eh?
A Suècia, Noruega, Dinamarca... Els països més rics
dirigeixen cap ni res. Estan allà d'ornamentació.
Tenen una estabilitat d'aquests països que no té cap altra.
Que dirigeixin el govern, perquè no dirigeixen, no s'hi posen en política, que és el que hauria de fer. Entén? I si pogués alguna vegada, sí. És per posar pau a tot arreu. I això, per desgràcia, no ho és així, aquest senyor. Per això et dic que no és
bueno,
el mateix.
Perquè va en contra vostre, clar. És que no.
Bé, precisament, és que no hauria d'anar en contra. No hauria d'anar en contra. És un senyor que s'hauria de mantenir.
Però tots alhora no, tots alhora no, que això és un guirigall.
És que jo trobo que
bueno, escolta'm, si jo trobo molt bé...
Heu ficat
és que
el dit a la llaga?
Tu ets coherent, ets el republicà, doncs escolta'm, quan hi hagi votacions, doncs vota el que vulguis.
Ja, però clar, no em deixen votar, el rei.
Digues,
s'ha de canviar, no, s'ha de canviar la Constitució. Si voleu fer tot
es
això, s'ha de canviar.
Doncs canviem-la.
Es va canviar, ja es van canviar per posar dos punts nous.
Pues bueno,
pues ara, canviem, la
majoria...
Digues, que jo el que deia és que precisament heu posat el dit a la llaga, de que en temps d'ETA van haver-hi 900 morts. Per què? Perquè ETA era un partit que va sortir perquè volia apujar...
ETA era una banda armada, no era un
sí,
partit.
Sí. No,
una bueno, banda d'assassins.
Una banda armada, indudablement, però que va sortir de les castoles d'allà del País Basc perquè el que lluitaven és per la independència del País Basc.
Sí, sí, sí.
Vale. I amb totes aquelles morts i tot el que va haver, han tingut que recular. Perquè pensem que aquí a Catalunya, sense tota aquesta gentussa, podrem aconseguir una independència? Pregunto.
No, és que
com a mínim és l'únic camí possible.
A Tato, recular, què és el que van recular? Van recular la banda armada, que ho trobo molt bé, que no hauria d'existir. No han reculat les ganes de ser independents. Les ganes de...
Ara ho diuen, ara apujant-se amb la demanda de Catalunya.
Ara tenim la culpa d'uns.
Mira, deixeu acabar la Carmen.
Per què a Catalunya no fan unes votacions legals, no com les que es van fer, que allò era il·legal totalment. Sí. Tothom votava on volien i et demanava...
Oi, Carme, de veritat, passem a l'alcaldessa. Per favor, estan dient coses...
I per què no deixen fer-ho?
No. Per què no es fan unes votacions legals?
Per què no es deixen fer?
No es deixen fer-ho.
Clar, per què? Perquè en aquell moment que aquí es deixessin fer, es farien al País Basc.
Ai, què, eh?
Pues allà sortiria la independència.
I quin problema hi ha?
Perquè no volen que hi hagi independència.
I per què no?
Perquè no volen que Espanya es divideixi en trossets.
Aquí estem al quid de la qüestió. Doncs què, quin problema hi ha?
Claro.
El pensament d'uns i el pensament dels altres. Uns ho deixem que tothom opini i altres diuen que no perquè no ens interessa, perquè si opinen tothom sortiria això.
Aquí a Catalunya...
Nosaltres no tenim por que surti que no, ni que sí.
Aquí a Catalunya podria sortir que sí o que no. No està tan clar. Però el País Basc sortiria que sí, segur.
I, bueno, doncs millor, senyal que estaria més
bé. Per això no volen que votem.
Ah, carai.
Bueno, escolta'm, i tot això, parlant de l'entrevista amb l'alcaldessa d'ahir.
No, que ens hem anat per los cerros de Úbeda.
I que va dir altres coses. Ara. I va negar aquest pacte que diuen els equips de l'oposició que té amb Ciutadans. I ho va dir amb aquestes paraules.
Quan Ciutadans, en aquesta legislatura, vota en contra dels càrrecs de confiança juntament amb la resta de partits polítics, aquí hi ha pacte o no hi ha pacte? Sembla ser que quan vota un contra, perquè una cosa és abstenir-se. L'abstenció et permet, en aquest cas, lògicament, doncs, en el meu cas, la meva condició d'alcaldessa, tenir el vot de confiança, però una abstenció no compromet. Mentre que un vot no, sí que queda claríssimament. I aquí sembla que hi hagi un pacte o no pacte. Un altre escenari. Nosaltres hem tirat endavant les ordenances fiscals que s'ha aprovat amb 8 vots del govern i 2 d'Esquerra Republicana. Amb vots a favor. Una cosa tan important com són les ordenances fiscals. Fem pacte amb Esquerra Republicana?
Recordem que els pressupostos es van aprovar gràcies, en aquest cas, a l'abstenció de Ciutadans i també amb el tema de la platja de gossos, que una miqueta doncs, els partits de l'oposició van tibar la corda. Recordem que la platja de gossos és un projecte que Ciutadans també portava en el seu,
programa
electoral, gràcies Teresa, i finalment ho van portar a votació i doncs el de Ciutadans va recular. No? Bé, no sé què en penseu d'això, d'aquest pacte que diuen els partits de l'oposició que el govern de Montserrat Candini té amb Ciutadans, pacte secret.
Clar, és un pacte una mica... No sé, jo crec que és més de la mateixa persona que va en funció dels seus interessos, siguin de partit o siguin personals. Recordem que aquest senyor em sembla que ocupa ara un càrrec a GESVIA, no? Si no tinc mal entès.
Vicepresident.
Discrepo totalment. A veure, interessos, un càrrec a GESVIA quan l'únic que fas és dedicar hores i hores i no cobres ni un centavo,
doncs, escolta'm, aquest senyor fa molt mal negoci, perquè si té un càrrec, si li han ofert un càrrec que no li dona cap mena de satisfacció, només li dona hores i hores i hores...
Això entra en el càrrec de regidor. Teresa, sembla estrany que diguis això.
Perdona. Aquest senyor tenia tots els números per ser el càrrec de GESVIA, quan resulta que hi ha altres regidors que tenen... Hi ha altres grups que tenen més regidors? De bones a primeres li tocava aquest càrrec a aquest senyor.
Però
no m'havies a dir que un càrrec a GESVIA només és per invertir-hi moltes hores sense tenir algun tipus de compensació. No parlo de compensació econòmica, No parlo de compensació.
Però dona més nom. Dona més nom si tens un d'allò.
No, parlo de possibilitats d'influenciar.
Jo crec que pacte no n'hi ha cap. Així, de clar. No n'hi ha cap. I té raó, tens raó amb l'única que et dono la raó avui.
Gràcies.
No, amb el dir que home, que s'actua doncs, a vegades per la pròpia visió que té cada un i pel propi criteri que té cada un.
Però Calella, vull dir, si és un nom que diu, mira, veus, ha estat allà a GESVIA, si GESVIA fa coses bones, doncs mira, també Ciutadans ha col·laborat. Home, no ha de ser econòmicament per donar-te nom estar en un puesto així.
Jo no sé, conquistat altres puestos ja no...
És veritat que a l'hora d'influenciar d'alguna manera, de participar en algun tipus de projecte, si no, notifiques.
Sí que és veritat que la presidència de GESVIA la festegen tots. Diguem-ne que els partits és una presidència que interessa.
Home, com a partit, clar.
No, perquè es poden decidir moltes coses.
És una empresa que guanya diners.
No per un redefens econòmic.
No. Això sí, almenys, que si se m'ha malentès...
No,
en cap cas.
És per nom, perquè...
De renom, sí, home.
No, perquè es poden decidir moltes coses.
A l'hora de presentar-se aquest ciutadà, per Ciutadans, home, la gent de Calella, veu que... Home... perquè si no fa res, escolta, ningú s'entendrà de què és aquest noi.
Està clar, un home,
el principal és fer pujar una mica pues, el seu nom, el seu partit.
No, però escolta'm, que des de Gesbia també es prenen decisions molt importants que afecten el poble.
Ja, per això, però si hi ha d'un partit o de l'altre, la gent ho sap, això, vull dir, entenem.
I també pots dir-hi la teva, sí, clar, i no? Potser te fan cas i tot, mira.
És que hi ha 11 consellers, vull dir que hi ha per tots els partits, eh? Mm-hmm. No aquest perquè està sol, eh? Mm-hmm. Però bueno.
I l'entrevista, doncs, també va sortir a la platja de Gossos.
Tema recurrent.
Tema recurrent, però que escolta'm, que està sempre damunt la taula, perquè hi ha gent que la vol, però l'alcaldessa diu que hi ha molta gent que no la vol.
Jo veig una idea noble, però que encara no estem preparats i no acabo de veure el lloc exacte, sincerament. Uh-huh. Jo crec que la idea és noble. Fins i tot la gent, alguna gent que et diu, home, però és que estaria bé, no? Quan dius, val, d'acord. I on te la posem? No? Després tothom, ah, no, perquè no sigui on vaig jo. Ah, no, perquè no sigui davant de casa. I, clar, aquí se sent la gent que vol la platja de Gossos. I està molt bé. Però la gent que no vol la platja de Gossos són molts. Molts, molts. D'altra banda, des d'un punt de vista de les banderes blaves, podríem perdre també, doncs, la bandera.
Recordem que aquesta proposta va tirar enrere en l'últim ple de pressupostos que la van entrar. Aquesta proposta, si no recordo, la CUP, esperant el vot favorable de Ciutadans, que també ho portaven al programa electoral, i finalment el Guillermo Gomis de Ciutadans va recular. I per això no va tirar endavant el tema de la platja de Gossos.
A Pineda la tenen. On la van ubicar?
Al barri del Poble Nou.
Tocant
on tenim
el
tot el bo.
Justament a Poble Nou.
Ho has dit amb un rintintint, Marc.
No, que va. No, si tenim tot el bo al barri del Poble Nou.
Ja veu.
Escolta'm, bueno, què és la platja de Gossos?
I per cert, amb una platja que mai ha aspirat a tenir la bandera blava, la platja del Poble Nou mai ha aspirat a tenir la bandera blava. Per tant, això és un raonament que l'alcaldessa ho diu ben clar, i en la normativa, i això en Miquel ho deu saber-ho també, perquè les banderes blaves, quan hi era, són molt estrictes en aquest cas. I si hi ha gossos, no hi ha bandera blava. I una població turística, eminentment, com és Calella, doncs prefereix, en aquest cas...
Però, perdona, Márquez, no hi ha bandera blava a la zona on hi ha la platja de Gossos o a tota la platja de Calella, que és molt gran?
No. No pot haver-hi bandera blava en una platja on es permeti la lliure circulació dels gossos, que hi hagi un espai dedicat als gossos.
Per tant, a Garbí tampoc no hi hauria bandera blava, encara que aquesta platja de Gossos fos davant del cementiri.
És a dir, els ajuntaments, els municipis, el que fan és traçar quines platges tenen, val? Per exemple, a Pineda em sembla que són tres platges, hi ha la platja central, la platja dels pescadors i la platja del Poble Nou. Mm-hmm. No recordo
aquí tenim Garbí, la platja gran.
Garbí, la platja gran, i em sembla que
ja està, no?
La platja gran i Garbí.
I Garbí, sí.
Val? Doncs en aquella platja, o en aquell tram de platja delimitat que es dona la bandera blava, no hi pot haver un espai dedicat als gossos.
Mm-hmm. Clar. Vale? Per gran que sigui la platja.
Per gran que sigui la platja. Mm-hmm. Perquè consideren que és un tot... i doncs, en la sèrie de criteris, doncs, no. Sí que és veritat que amb els anys els que distribueixen les banderes blaves han fet algun tipus de canvi, però en aquest cas, en el cas dels gossos, continua, no sé si aquest any hauran canviat, bueno, però continua sense...
Sí, jo crec que això també, si hi hagués molt d'interès, perquè ho demanés moltíssima gent i tal, sempre es podria sectoritzar una part al final de la platja perquè, per exemple, podria ser que tinguéssim la bandera blava a la platja del Garbí i, en canvi, a la platja gran no. Perquè la primera que va tenir bandera blava va ser la platja de Garbí, quan encara no hi havia.
I algun any a la platja no se li havia donat per el tipus dels cotxes, també?
També,
em
sí,
sona,
perquè passa,
perquè
passen cotxes. Sí,
És que hi ha molts de requisits. Sí,
Bueno, sí, a la platja gran crec que no es dona la bandera blava perquè hi aparquen cotxes.
Exacte.
Ara només faltaria que es posessin els gossos a la platja gran, al final tocant a Poble Nou.
Ja, i que es fessin amics, féssim una festa.
Però què dius a Poble Nou?
Clar.
Apa, jo ho sabíem.
I poguessin anar així.
Vosaltres, que jo, com diu l'alcaldessa, que hi ha molta gent que la vol, però també hi ha molta gent que no la vol i que no la voldria.
Hi ha molta gent que no li interessa, començant per tota aquella gent que no té gossos.
Mira, per exemple, ahir a la tertúlia hi havia tres persones que tenien gos, que tenen gos, i d'aquestes tres persones només una volia la platja.
Perquè o no t'acostumes a portar-lo a la platja, o no consideres que la platja sigui un lloc on el gos doncs, hi estigui a gust. En canvi, hi ha gossos que, escolta, amb la platja és com el seu hàbitat natural. És que, clar, tot depèn de com et toquin a tu.
Clar. Mira, jo recordo quan els meus fills eren petits, jo estava, nosaltres feien càmping al Roca Grossa i baixàvem allà a la caleta del Roca Grossa i molt bé, i llavors sí que n'hi havia gossos i molts gossos te venien, se posaven a damunt de la teva tovallola, s'estorrufaven allà i clar, si tu no tenies gos, a tu no t'agradava allò.
I home, per això qui te diu de gos te diu el típic nen petit que també te molesta, no? Sí, clar, és que però, la platja és un espai de ja, tots.
Però... Clar, però els nens ja els veus d'una altra manera,
sí,
no?
Sí, però la Teresa ha dit una cosa molt interessant. La platja no és un espai de tots. També dels animals de companyia? A veure, en els animals de companyia els hi hem preguntat si volen anar a la platja. O qui vol anar a la platja? L'amo que té el gos i per no deixar-lo a casa el vol baixar a la platja.
Jo li pregunto cada dia però no contesta.
No, però és que ens trobem en situacions que a vegades són una mica com psicodèliques. És a dir, jo veig gent que veus aquell gos pelut fins a dalt de tot, que està amb una llengua que li abaixa i penses, a les 12 del migdia, i penses, potser estaria millor a casa, pobra bèstia. Clar. No, o gossos que no els hi agrada l'aigua. I s'han de passar les 2-3 hores que està l'amo allà amb una tovallola patint el sol perquè l'amo vol anar... És que no sé, cadascú... Jo parteixo del fet de que és molt difícil acontentar tothom. I això de que els animals al batge, si està regulat, doncs fantàstic i meravellós. Ja. Jo, és el que deia des de bon principi. La platja és un espai per a tothom. Però clar, que hi pugui gaudir i que hi pugui estar tothom. Si tu tens un gos que no es mou del teu costat i va a la platja i torna i tal, però si tens un gos d'aquells que no te l'aguantes a casa i el deixes anar en aquell espai, doncs potser te crea la Tercera Guerra Mundial. És que, clar, tot és molt relatiu. I ara s'ha posat molt de moda els espais de gossos a la platja, perquè el moviment de afavorir els animals, sí, i de cuidar els animals, cada vegada té més seguidors.
Sí, els animalistes. Ara
exacte,
sí,
i cada
sí,
vegada sí, s'està generant doncs, això, doncs, una corrent dels drets dels animals, del benestar dels animals i tal, i s'està doncs, generant molts adeptes, i clar.
Teniu animal de companyia vosaltres? Teniu... Sí?
Sí,
tu,
sí.
Miquel, i tu estaries a favor de la platja de gossos o no?
A veure... Jo visc no visc en un pis. Si visqués en un pis, doncs òbviament el que voldria és treure el gos i portar-lo allà on sigui, a la platja o a la muntanya. Però visc en una casa i ja puesto...
Ja té camp per córrer, no? Sí. Però en qualsevol cas, si baixessis a la platja, t'agradaria poder-hi anar amb el teu animal de companyia o creus que no?
No, la veritat és que jo no.
Jo no tinc gos. No. Els meus nets en tenen i el porten a casa moltes vegades. I la veritat és que com és molt carinyós i ens estima molt i ens estimem tots i el agafem com un bebè i ja l'acariciem i és un nino per tots, l'estimem, però... No veig que sigui necessari portar-ho a la platja. Jo crec que amb els passejos que li donem i el que corre i el que fa, ja està prou satisfet.
Tu tens gosset, Teresa?
Tenia. El vaig perdre a principis d'any.
Ai, pobret. Bueno, s'estimen molt, eh?
Molt. Uf, sí, una barbaritat. Sí, 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 sí. Estem passant un dol a casa.
Ho crec.
Sí, sí.
Molt bé, jo... Teresa Márquez, Miquel Campoy, Carmen Lombardero i Jaume Torrent. Marxeu amics, no?
Home, i tant. Faltaria més.
Al bar del Congrés, si aneu a un cafè.
Ells són per aquí, jo.
No, home, no.
Ara anem a esmorzar al Congrés.
I tant, molt bé. Bueno, escolta, tenim una màquina aquí barato. Fora de vending.
És
barateta, també.
Sí?
Sí.
Estàs sometxonada?
No, que va.
Hi ha pressupost per la màquina?
Bona setmana, que vagi molt bé. Gràcies.
Igualment. Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella.
RadioCalella.cat.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment... Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes, carrer Batlle 38-40, Calella.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ràdio Calella.
Recte final de la ciutat d'avui dimecres amb la Noemi Esteve de nou. Bon dia, Noemi.
Molt bon dia, Sònia.
S'està coent l'informatiu de la una del migdia.
Doncs,
amb quin menú?
Sí. Doncs mira, començarem amb el que han vingut a explicar la cap d'estudis i el tutor de quart d'ESO de l'Escola Pia de Calella, sí, perquè han estat reconeguts com a centre d'innovació pedagògica i ens preguntarem tots què és això. Uh-huh. Doncs bé, han estat premiats pel SUMEM, que l'impulsen des de, si no m'equivoco, fa uns 3-4 anys a l'Escola Pia i ja tenen un total, bueno, des de P3 fins a quart d'ESO.
Sí, des del 2015 a 2016.
Sí, el van començar el 2016 al 2017, el curs 2016-2017, no a tots els cursos, però sí que ja el tenen a tots els cursos, i el que pretén aquest projecte SUMEM és que l'alumne aprengui millor a través de la motivació, el treball en equip i amb un pensament crític, no?
Molt bé.
És situacions, sí, sí, de la vida real a l'aula, perquè sí, ens entenguem.
No, doncs, no, que és allò que te trobes quan surts de l'escola, no? Que dius, bueno,
és una mica el que dèiem abans, no? El que tu els deies. Bueno, potser surts de la universitat o de l'escola, et fiques a treballar al món real, com si
diguéssim,
no té res a veure les coses teòriques que t'han ensenyat, perquè l'educació, si més no, fins ara ha sigut molt, molt, molt teòrica,
sí,
i ara, per sort, se n'ha adonat que la societat canvia i que, per tant, la manera d'ensenyar canvia. Repassarem una mica a l'informatiu el que ha donat d'estil a l'entrevista. També parlarem de la recollida de joguines del Camp Nen Sense Joguina, que ha estat un èxit, que alhora és una mica incongruent, no?, que sigui un èxit que hi hagi gent que no pugui tenir, però bueno, sempre és un èxit que la gent sigui solidària, i s'han repartit més de 350 joguines a infants, a 76 famílies, són en total uns 138 infants, i doncs que han tingut una il·lusió al Dia de Reis com es mereixen. També ens han explicat, doncs, que ha estat molt bona iniciativa el de fer com un showroom, no?, aquest,
sí,
any, que en el seu magatzem els pares podien anar a fer la carta als Reis presencialment, perquè així la joguina que rebia el nen o nena estava més adequada. Doncs bé, la Pilar ha dit que ha estat un èxit aquesta iniciativa i que esperen poder seguir-ho fent en els propers anys.
Molt bona feina de l'equip de la Pilar Monter i de la Creu Roja en general, eh? Fan molt bona feina, i tant.
I també repassarem el tema de les rebaixes d'hivern, que han arrencat, sí, una mica així a mig gas pel tema del Black Friday i el Cyber Monday.
Si és que aquest Nadal ja hi havia, anaves a comprar botigues que ja hi havia el cartell de rebaixes, no? Ja s'ha obert la veda, no?
S'ha obert la veda, sí. De fet, la llei de comerç ja permet,
sí,
fer rebaixes tot l'any. Les grans empreses se'n beneficien perquè les comencen quan volen,
sí,
perquè no depenen tant, tenen un marge de benefici molt ample, tenen molts estocs, per tant, no ho poden fer. I em quedo una mica també amb el que deia el president de l'associació, en Josep Maria Gallar, que deia que són unes rebaixes de liquidació, no?
Sí.
Perquè ja es porta tant de temps fent rebaixes que ara ja és una mica per treure l'estoc que queda a les botigues. I ens quedem amb això, que són unes rebaixes una mica desdibuixades. La bona notícia és que aquells que hi vulguin anar, doncs, s'hi trobaran més còmodes i més amples.
I tant. Jo li deien al Josep Maria Gallar, jo no sé tu, Naomi, perquè ets molt més joveneta, però jo recordo quan començaven les campanyes de rebaixes després de Reis, que a tots els informatius hi havia la notícia amb la primera persona que entrava al Corte Inglés.
Sí,
jo
també recordo
ho recordo. I ara això
que la
ja
gent es pagava per entrar
totalment.
En una botiga. I també repassarem per acabar l'informatiu d'avui les noves tarifes per aquest 2020 de gas, llum i peatges.
Que ho adivino. Puja tot?
No.
Ah?
el gas s'abarteix i la llum, és, la llum és una incògnita encara, però sembla ser que rebaixarà, s'abaritarà un 2% perquè està prevista una reforma de la tarifa elèctrica ara que tenim govern i es veurà.
Ja cal que la reformin ja, perquè tenir llum a casa...
Que puges el peatge, doncs ens salvem.
En fi, más de lo mismo. Molt bé, Naomi, a partir de la una. Que vagi molt bé, gràcies.
Fins demà.
La Naomi Esteve, a partir de la una, amb l'informatiu, acabem amb música d'Elvis. Avui fa anys del naixement d'aquest cantant de rock americà. Així, tal dia com avui, de l'any 1935. Demà tornem a partir de les 10. Adéu. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living.